del preordinari del novembre del 22. En aquest cas l'Esther Guarner no hi serà per motius de salut i per tant en principi serem un menys i hem d'entendre que vindrà el Joan Pla, perquè no havia dit el contrari, si no doncs serem 15. Doncs passem a començar amb l'acte de la sessió anterior, que és el punt número 1. Hi ha alguna pregunta sobre l'acte de la sessió anterior? No? Senyor secretari?
Si la intervenció es queda aprovada per unanimitat per sentiment.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és l'expedient 406/2022, modificació de l'ordenança fiscal número 44. En aquest cas és fixar el preu del llibre respecte a l'exposició, el catàleg d'exposició que tenim sota els peus, 550 milions d'anys d'evolució a Ponent i al Pirineu, i amb 12 euros. Per tant, és l'aprovació d'aquest preu. D'acord? Si no hi ha cap cosa, cap pregunta...
En no haver-hi intervencions, queda aprovat per unanimitat.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és el punt número 3, expedient 1482/2020, aprovar la cinquena addenda del conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Balaguer per les actuacions del Pla Educatiu d'Entorn el curs 22-23. En aquest cas hi ha la dotació ordinària, que són 3.000 euros, la dotació específica addicional, que són 6.400, que va amb el Pla Català d'Esport a l'Escola. No tenim el tope, perquè hi ha un centre que no està adherit. I després, amb el Pla de Millora d'Oportunitats Educatives i el Proa Plus, hi torna bé, diguem-ne, per la part, el títol és més llarg, però per la part de dinamitzadora, per entendre'ns, per si us ho puc dir, pels recursos tècnics de reforçament i lideratge tècnic de la dinamització de l'educació en l'àmbit comunitari, 30.000, pels recursos tècnics de prevenció de l'absentisme escolar, 15.000, pels recursos tècnics per reforçament de l'orientació en àmbit comunitari, 30.000, pels tallers de suport a l'acompanyament educatiu, 18.000, i per la promoció de les oportunitats educatives més enllà de l'escola, 18.424. Per tant, aquestes són les quantitats que hi haurà per aquest curs. L'execució 1 de setembre, 31 d'agost del 23. D'acord? Hi ha alguna pregunta sobre això? És la cinquena addenda, és a dir, són diferents que les anteriors, però aquesta sí que és igual a que l'anterior, que és la primera que havia PMOE. Sí?
Nosaltres el nostre vot serà favorable. L'únic que volíem una mica recalcar és que hagués estat molt més adient haver contractat molt més abans a les persones tècniques responsables per tal de poder ja implementar, perquè ara ha arribat la partida, però encara s'ha de dissenyar les activitats, s'han de licitar les activitats i crec que és una mica com pèrdua de temps i que haguéssim pogut ja començar aquest mes de setembre a poder doncs, desenvolupar, quan pica ja arribat aquests diners, o setembre, octubre, haver pogut desenvolupar ja totes aquestes activitats que ara fins a la primavera algunes no es poden arribar a fer.
Sí, el que passa és que per temes de contractació les persones van començar al setembre, per tant no podien... Estan fent tota la tasca i l'altre dia quan van fer la reunió ja van fer tot el plantejament, se va aprovar tots els objectius, allí hi estem representats tots per entendre'ns i bé, s'ha de fer igualment, està aprovat i...
Sí, Mari Carme, sí. I s'ha començat per la detecció de necessitats per fer-ho d'una manera més acurada, eh? Tot i que ens hem de recordar que ja fa dos cursos que funciona el Pla d'Entorn i que els dos cursos s'han fet tallers. Ara no em fotré les xifres, però per a molts alumnes, tallers d'aquests de suport i després els casals d'estiu. Vull dir que tot i que no hi havia les tècniques, s'ha anat fent. Ara amb les tècniques esperem que ho puguem fer molt millor, més complet i encaixar-ho tot millor. Però bé, s'havia anat treballant, no s'ha deixat fins que han arribat les tècniques, sinó que hi ha feines que s'han fet.
D'acord. Si no hi ha cap paraula més, entenc, senyor secretari.
Si no hi ha cap intervenció, en contrari, s'aprova per unanimitat per assentiment.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que és l'expedient 1740/2022, aprovació del calendari fiscal per l'any 2023. En aquest cas, l'heu pogut veure, hi ha un canvi petit que han fet respecte a que hi havia una certa coincidència respecte bàsicament amb el tema nòmina, dins de la mateixa nòmina per dir-ho d'alguna manera, amb alguns cobraments que nosaltres no controlem, que són, encara que són impostos nostres, que són els que es fa per la Diputació, que és l'IBI. D'acord? I, per tant, la proposta que teniu és canviada en dues coses. El període voluntari sigui sent el mateix, és a dir, 9 de gener, 8 de març, etc etc. Normalment se passa el rebut als que ho tenim domiciliat als 15 dies de començament del període i, en aquest cas, ens vam trobar, quan vam voler fer el de residus amb dues parts, perquè enteníem que pujava bastant i era un cost bastant, bastant important, només se pot fer als que són amb domiciliació. No permet que sigui els que són en període de pagament voluntari i s'ha de fixar els dies. I, per tant, la cobrança serà el 15 de maig i el 15 de novembre, 6 mesos entre un i l'altre, i, a més, buscant el forat, com ja vam parlar en un ple que va haver la proposta per part dels socialistes, de poder buscar, diguem-ne, aquesta calendarització que impedigués en principi això. Sí que és cert que la Diputació habitualment fa el mateix, però no ha comunicat encara com serà, per tant, sí que és cert que ens podíem trobar que si canviessin tornes a trobar la coincidència, però si més no nosaltres no se'ns pot acusar que no ho hem fet el suficient per tindre-ho, diguem-ne, tot organitzat perquè els pagaments siguin més, més factibles. D'acord? Alguna pregunta sobre el tema?
Volíem fer, bueno, que ja ha fet vostè l'apunt, però sí que és veritat que al mes de juny, al ple de juny des del PSC ja vam fer aquesta notificació, no?, de que ens havia arribat de que, bueno, que al mes de juny d'enguany coincidien, per exemple, IBI, l'impost de l'IBI i taxa d'escombreries i que ja ens havien avançat, que segurament al novembre tornava a passar i va passar igual, bueno, ha passat, suposo aquest mes també arriben els dos rebuts i, bueno, ja ho vam comunicar en aquell moment, també ho vam dir a la comissió informativa, per si es pogués fer aquest ajust, no? També és veritat que el 15 de novembre està al 6 i ha de ser el 15, no? I si la Diputació manté el mateix, serà a finals d'octubre. És possible que aquest acabem coincidint amb la mateixa nòmina, però s'ha de provar. Per tant, sí que nosaltres agraïm des d'aquest punt de vista, doncs, que s'hagi tingut en compte la nostra aportació i fer aquesta modificació, veurem a veure com va i bé, en principi veure si un cop se sàpiguin els dies de la Diputació, veurem si, bueno, si no solapen, si hi ha alguna mena de fer canvis. Sí que volíem preguntar, que no sabem si és possible o no, un cop sàpigut les dades de la Diputació, això podria patir algun canvi o no? No sé, eh?
Que sapiguem nosaltres, els calendaris els has d'aprovar abans de final d'any perquè siguin vigents a dia 1. No sé si en aquest cas...
Jo entenc que es pot modificar el calendari fiscal. L'any passat vam modificar el de vehicles, si no recordo malament, durant l'any, aquest any 22. Això és una cosa que...
No, nosaltres votarem favorablement, eh? Vull dir, més agraïm aquesta aposta, però sí que és veritat que si veiem que un cop aprovat el calendari fiscal de la Diputació coincidís d'alguna manera o si hi hagués algun foradet que poguéssim no fer coincidir aquesta càrrega fiscal, doncs també sí que seria important poder-ho modificar.
Bueno, estarem esperant a veure què diu la Diputació.
Recordo que el calendari fiscal dels vehicles al mes d'abril o maig el vam desplaçar una mica perquè no ens havien arribat totes les dades o algun d'això. Per tant, no és una cosa fonamental poder-ho modificar en un ple anterior exposant al públic.
No, simplement, vull dir, com que ja ho vam comentar, és que nosaltres aprovarem això, però sí que és veritat que a veure quina és l'opció en cas de que coincidissin i que poguéssim, diguéssim, alliberar aquesta càrrega fiscal a les famílies. Bé, només és això,
D'acord, entenc que tots els vots són favorables, doncs.
Sí. Entenem que es queda aprovat per unanimitat per assentiment.
Anem al punt número 5, l'expedient 1766-2022, que la moció del grup municipal socialista per la millora i ampliació de pol industrial Camp Llong de Balaguer. La llegiu?
Sí, bueno, una petita prèvia. Bueno, avisa també que s'ha incorporat el company Pla. Bueno, aquesta moció sorgeix, bueno, primer que fa anys que estan parats una sèrie de temes i volíem posar, no?, aquí en aquest ple poder-hi parlar, si més no, i veure què és el que pensa tothom i si podem anar tots a una a intentar que aquest polígon industrial que tenim pugui anar a millor. Primerament, surt de voluntat del nostre partit polític, evidentment, per exemple, l'ampliació del polígon és una cosa que hem defensat sempre. També és veritat que hem parlat amb diferents propietaris, amb diferents empreses del polígon i hem recollit també algunes de les seves peticions. Però bueno, passo a llegir. El grup municipal socialista, d'acord amb la normativa vigent, presenta perquè es pugui debatre en el proper ple de la corporació la següent moció. Atès que al polígon industrial Camp Llong queda poc sòl industrial disponible, la qual cosa impossibilita que puguin venir empreses a la ciutat. Atès que el polígon industrial de Balaguer no té tots els accessos previstos de bon començament. Atès que el camí d'accés de l'hostal nou al polígon, camí de la Torreblanca, té una corba molt perillosa per la seguretat dels vehicles per falta de visibilitat. Atès el deficient estat de l'urbanització dels carrers del polígon, pavimentació, clavegueram, etc., que provoca inundacions en algunes naus industrials en casos de pluja intensa. Proposem l'adopció dels següents acords. Primer, instar la Generalitat de Catalunya, Incasòl, a que porti a terme l'ampliació del polígon industrial de Balaguer tal com estava previst. Segon, instar la Generalitat de Catalunya a la construcció d'un enllaç a la C26, vessant nord del polígon, tal com estava programat i compromès amb els primers propietaris de les parcel·les del polígon. Tercer, fer les accions necessàries per arranjar i millorar la seguretat del camí d'accés al polígon industrial per l'hostal nou. Quart, que l'Ajuntament de Balaguer porti a terme les reparacions i actuacions pertinents de la pavimentació dels carrers i dels serveis del polígon. Aquí, si em permeteu, ens autoesmenem un moment, perquè clar, al carrer de la Torreblanca hi ha hagut la confusió. Nosaltres no ens volíem referir al carrer de la Torreblanca, sinó al camí del polígon, que és en el que surt de l'hostal nou. Per tant, aquí ens hauríem d'esmenar. Traiem-lo del carrer de la Torreblanca, perquè és el carrer, és carretera Vallfogona, en principi.
Bueno, és el camí de la, es diu camí de Torreblanca quan estàs a l'hostal nou, vale. Però quan parleu de la curva entenc que és el camí de Torreblanca quan vens al camí de la Sàfic.
No,
abans els antecedents parlem del de la curva, sí. I després a l'alte parlem del de l'hostal nou.
Parlem de la que desemboca, que passa per sota de la variant. Aquest tram,
clar, però aquest no té cap curva, diguem-ne, complicada.
Sí.
Bueno, comparat amb l'altre, no.
No, però ens referíem a aquest tram, que és el que també hem arribat
a 90 graus sense visibilitat.
Ens referíem a aquest tram, perquè també perquè tothom ho tingui clar.
Perfecte. Molt bé, alguna paraula? Sí?
Bé, jo crec que seria bo que si pogués fer algun tipus de millora. És el camí que diu, que em refereixo d'allí, el camí de la Sàfic, el que enganxa cap dalt, que surta del polígon.
Aquest és l'altre, eh?
Sí, hi ha aquelles zones que hi ha les casetes, allò, sí. Hi ha molt poca distància.
Sí.
Jo he passat alguna vegada i algú baixa disparat o algú ve disparat i aquella curva que hi ha després d'aquell xalet amb els xipresos aquells, no sé, seria bo de poder arranjar o fer algun tipus d'actuació, no sé. Uh-huh. El que sí podria fer, però bueno, seria interessant perquè l'utilitza moltíssima gent. Mai he trobat gent en bicicleta que baixen, jo alguna vegada que hi vaig, que hi passo, o amb algun patinet d'aquests elèctrics, i bueno, i més que res per evitar que no hi hagués algun problema, però seria una bona actuació si es pogués arribar a realitzar, sigui el pas nivell, el canal, no diré que no, però es podria mirar de fer algun tipus d'actuació.
Si us sembla bé, com que parlem dels últims, us explico.
Nosaltres ens abstindrem amb aquesta moció. Estem molt d'acord en que és necessari que hi hagi una nova pavimentació, que es millori la senyalització. De fet, hi ha alguna zona on hi ha una baixa senyalització o nula, perquè bé, no hi són els senyals, estan mal estat, han caigut al terra, s'han reemplaçat, inclús també hi ha fanals que falten. No? Però nosaltres creiem que abans d'una ampliació és molt més necessari i prioritari poder millorar l'accés i fer-ne de nous i crear unes bones connexions amb d'altres vies importants perquè ens puguin atraure empreses i aquest espai s'ampliï. Bàsicament aquests són els motius perquè ens abstenim nosaltres com a grup municipal.
Molt bé. Per grup de treball.
Sí, bona nit. Nosaltres ens sumarem a la moció perquè també és veritat que portem 2 anys o 3 anys amb diversos plens demanant que es comenci a executar o a redactar el projecte d'ampliació del polígon. Però principalment creiem que el polígon és un teixit empresarial que crea llocs de treball i crec que és important intentar mantenir-los i tindre el millor polígon que puguem tindre. Sempre entenem que és responsabilitat de l'administració. En aquest sentit, sí que veiem que el polígon té unes mancances que realment s'hi ha d'intervindre. Hi ha el ferm i el paviment que està realment malmès. Sí que és veritat que han aprovat un projecte per pavimentar alguns carrers, no sabem quins, però bueno, sí que hem vist els decrets que hi ha aquest projecte que s'ha aprovat. També és veritat que falta un tema de senyalització, potser faltaria senyalització, hi ha una senyalització potser que la que està una mica deteriorada, una mica oxidada, una mica potser que convindria fer una actualització de tota aquesta senyalització, sobretot a molts polígons industrials, a l'entrada del polígon hi ha tot sempre uns panells informant de totes les empreses que hi ha, una miqueta indicant en cada un dels carrers on la poden trobar. I també falta un tema de contenedors, poder-los reubicar que no estiguin al ferm, sinó que es puguin encaixar als paviments. Bueno, hi ha diverses actuacions que es podrien anar fent. Hi ha un tema de les bombes de contraincendis, que són elèctriques, que realment és veritat que si hi ha un incendi possiblement podrien quedar inutilitzades, llavors podríem tindre problemes per extingir qualsevol incendi que hi pugués haver. Hi ha diverses coses que realment es poden intervindre. El tema d'accessos entenem que és més complicat, ha d'intervindre ajuntaments veïns, hi ha la parcel·la que està a la venda d'Incasol, que és per on està plantejat, on està plantejat fer l'accés des de la zona de la variant, i que realment si Incasol la vengués, doncs aquest ja no es podria fer, s'hauria de plantejar algun altre accés. I en aquest sentit entenem de que Balaguer està perdent un tren en poder ampliar. Sí que és veritat que és difícil, estem en una situació complicada, de que es creïn noves empreses, però sí que és veritat que hem d'estar preparats per d'aquí uns anys en quan puguem aportar empreses. És veritat també que hi ha empreses que estan buscant sòl industrial per la zona i se'n van a, doncs, estan buscant a la Sentiu, estan buscant a Vilanova de la Barca, estan buscant diferents poblacions o diferents municipis del voltant, que creiem que si Balaguer estigués preparat i tingués sòl industrial, doncs tindríem oportunitats perquè es poguessin implantar aquí al polígon i crear llocs d'ocupació aquí a la ciutat. En aquest sentit, també val a dir que aquí parlem de la moció del polígon de Campllong, però també cal recordar que hi ha altres polígons que també han intentat desenvolupar, com és el de dalt del CK, hi ha tot el tema de l'empresa que està fent ara el projecte de legalització, que ja ens van explicar el seu dia l'equip de govern, però també hauríem de ser àgils amb aquestes tramitacions, intentar que sigui el més ràpid possible, perquè aquestes empreses realment tenen la necessitat de poder regularitzar la seva situació i poder, doncs, que no tinguin problemes al futur, o que puguin fer ampliacions, o que puguin continuar la seva activitat empresarial. En aquest sentit, creiem que és bo que l'administració estiguem al costat de les empreses i vetllem perquè pugui haver el màxim d'infraestructures i el més òptimes i amb les millors condicions possibles.
Molt bé, gràcies. Bé, expliquem una miqueta els punts i llavors s'entendrà el sentit del vot. Respecte a l'ampliació del polígon, com ja l'he explicat telefònicament, al seu moment hi va haver uns informes negatius. En aquest cas, un dels informes negatius era per part de Ferrocarrils, en quant a que volia que, i és el que s'ha informat fins ara, que la part d'ampliació del polígon se fes càrrec del pas elevat número 18, que és el que passa per la zona de Sàfic. Val? Nosaltres això no ho trobàvem pertinent i per tant el que vam fer va ser treballar amb Ferrocarrils fins que vam aconseguir que Ferrocarrils entomés ell, per la seva obligació legal que té d'eliminar els passos a nivell, que fossin ells qui ho entomessin. Per tant, actualment està en construcció. Això no només a la legalització que vam aconseguir de l'antiga Sàfic, actual Morgaca, que passa a ser també del polígon, serà un accés per allí, sinó que a més trau la càrrega respecte al projecte inicial que hi havia d'ampliació. Per tant, en principi, des d'aquest punt de vista, serà més fàcil, diguem-ne, apretar respecte a l'ampliació en quant a que no tindràs ja l'informe negatiu sectorial que te ficava una condició que enteníem que molt probablement s'havia fet en una època en què, com que tot se venia i tots érem tan, tan superrics, doncs, bueno, dius, mira, doncs se farà això i ho farà el sector. I així havia quedat, per entendre'ns, no? Per tant, això en quant a l'ampliació. Per tant, en quant a instar a la Generalitat, l'instem dia sí, dia també, per no dir més d'una vegada al dia. Per tant, representa que entenem que amb aquesta explicació no cal votar una moció dient que instem, perquè és que l'estem instant constantment i hem tingut diverses reunions sobre el tema. Respecte a la connexió a la C26, aquí després de la conversa telefònica i veient el que ha dit el senyor Guifré, jo la que em pensava que parlava vostè és de la que parla el senyor Guifré, que era la que estava prevista prèviament, que era que quan tu baixaves des de la carretera, a la mateixa corba tu t'incorporaves directament i anaves enllaçant directament fins al carrer. Per altra banda, ella parlava d'una altra que es va dibuixar en un altre moment, que era una rotonda, que en aquell moment se'n van dibuixar dos, una rotonda era al començament de polígon i l'altra era allà on hi ha Ceràmica Ferreny, per entendre'ns, on arriba el camí. Hi havia dues rotondes dibuixades, diguem-ne, en quant a això. Això va decaure el seu moment quan es va demanar que hi hagués autovia. Per tant, quan se va començar a fer l'autovia entre Térmens i Vilanova, clar, representa que tu vols que allò sigui autovia i rotondes no és compatible, per dir una cosa, i per tant, com que no hi havia aquesta possibilitat, la nostra feina va ser intentar buscar un accés al nord, val? I buscar-lo de la forma més efectiva possible. Aleshores, la parcel·la que diu el senyor Guifré no està a la venda, justament perquè està parada per Incasòl. Si la vol comprar, no li vendran. No faci aquesta cara.
Ningú la comprarà pel preu, això està clar.
No, deixant a part el preu, que ja n'han parlat també, de que tenen uns preus que no pot ser els mateixos per tot Catalunya, però bueno, això és una altra lluita, diguem-ne, que en podem parlar en un altre moment. Però allí allò està parat, perquè justament s'ha dibuixat allí la connexió des de la plaça que hi ha quadrada en directe a la C13 amb un carril d'acceleració i un carril de desacceleració, i això el que te permetrà, en certa manera, és tenir un accés al nord per a aquella part del polígon que no sigui un cul de sac com és ara, que en certa manera quan arribes a la plaça que hi ha quadrada o te'n vas cap al camí aquest que parlàvem de l'Hostal Nou o te n'has de tornar a fer tot amb direcció contrària. Això només està pendent de que ens fiquem d'acord amb petites coses, perquè representa que, per una banda, aprofitem d'arreglar això i també que la parcel·la on tenim els vehicles, aquella que no és accessible, que hi tenim la potabilitzadora, aquella parcel·la representa que és una parcel·la que no està ficada com a equipaments i, en canvi, l'estem utilitzant com a equipament i, per tant, aprofitaríem, diguem-ne, amb Incasòl perquè allò passés a ser equipament, una part de la gran que tenim d'equipament passaria a ser parcel·la a la venda, per tant, apareixeria una o dos de més i es compensaria també tota la zona de la connexió. Només no estem d'acord, de moment, amb la valoració. En quant al fons està acordat, el fons tècnic, el moviment de parcel·les que hi ha d'una cosa per poder garantir tindre l'accés nord. Per tant, clar, no és votable que nosaltres instem a la Generalitat a que construïssi un enllaç que no es pot construir, i quan ja tenim pactat un enllaç alternatiu, jo crec que l'important és que hi hagi un enllaç, per tant, aquesta seria la part important. Respecte a la millora aquesta, ens ha costat entendre'ns per això del camí, perquè, clar, a la Torre Blanca hi pots arribar des de Balagueu, des de l'Hostal Nou, i tots els camins se'n diu Torre Blanca, perquè van a Torre Blanca. Val? Llavors, clar, com que els antecedents se parlava d'una curva molt tancada, que és la del camí que parlava el senyor Pla, que és el que ve de la Sàfic, val? Però, en canvi, després es parlava del tros de l'Hostal Nou. El tros de l'Hostal Nou és, quan acaba el polígon, fins, diguem-ne, que arribes al carrer, sí, allò d'allí, que allò és Terme de Vallfogona, no és Terme de Balaguer. I, per altra banda, l'altre, que quan vam arribar nosaltres, en aquell moment, en principis, com a ciutat, amb unes al·legacions que ens havien presentat, ningú havia defensat el pas a nivell número 19, que és el que va a Torreblanca des de la Sàfic, que és aquelles curves que diem, ho tenim començat a parlar, ens han passat ja alguns planos, el que passa que ens van demanar acabar primer el 18, que és el de la Sàfic, abans d'emprendre l'altre, però la idea és poder fer tot recte amb un pont per damunt del canal i de la via que permetés anar directament fins al polígon. Val? Ja tenim algunes propostes, hi havia alguna que feia curves, etcètera, etcètera, per tant, hi ha planos dibuixats, etcètera, etcètera, càlculs fets, però també és cert que aquella part que diu vostè, senyor Pla, de moment no hi podem fer res, perquè a partir d'abans de l'empresa que et queda a mà dreta, primer és camí municipal, després és un dret de pas i després és un camí privat. Val? Per tant, representa que caldrà fer tot l'expedient en el moment que es decidissi a fer per poder fer la connexió. Per tant, allí representen no hi pots anar a fer res, perquè allò va ser una urbanització que va fer al seu moment, algú va parcel·lar i per tant, no va fer, diguem, ni reserva d'espais, o reserva de camins, o reserva de carrers, ni res de tot això. Malgrat que quan hi passes te dona una sensació de continuïtat, eh? O sigui, tu quan hi passes te sembla que vas tot el rato pel mateix camí. Però en realitat comences, quan encara és des del camí de la Sàfic, comences, representa un camí municipal. Quan arribes allí, que a mà dreta tens una empresa, bueno, una granja, representa que allò és un dret de pas, i quan arribes al final és un camí interior privatiu que tothom utilitzem, diguem-ne, per anar cap al pont i entrar per Torreblanca. I és veritat que a vegades hi passen gent una mica massa ràpid per aquelles dues curves, sobretot la del Setos, és massa tancada. Per tant, en quant a això és aquí, en quant a pavimentació, es va fer l'aprovació inicial, l'aprovació definitiva, i està a licitació, la pavimentació de tota la part de l'entrada, diríem, des de la part d'entrada a la part de sortida, és tot aquell quadrat, que és la part que està més malament, per tant, això està està a licitació. Sí que és cert, com li he comentat, que també hi fica i una part urbana, i és per allò que li he dit, que és la part aquesta que tant en tant passa, que és aquest encavalcament que hi ha al començament de la pujada de la plaça, al passatge Gaspar de Portolà, que tant en tant, no sé què li passa allí, però li costa molt, molt ràpidament, se fa malbé aquell asfalt, o pel trànsit, o perquè, pel que sigui, per tant, aquell trosset també, aprofitant que hi ha les màquines per Balaguer, també el farem. I després, respecte al que comentava d'una altra empresa que havien de fer la tramitació, la veritat és que estàvem convençuts, també amb el senyor secretari, de que el passaríem per aquest ple, però va resultar que ens va arribar el document definitiu després de convocar la informativa. I per tant, també vam entendre que és un tema que els hem donat temps per mirar-s'ho, evidentment, perquè són unes respostes d'al·legacions i que no podíem fer-la amb urgència, per tant, passarà pel ple del mes de... del mes de desembre. Per tant, amb tot això, clar, com a moció no és votable, perquè el que estem demanant no té sentit. Moltes coses perquè estan fetes, altres perquè són al revés del que s'està demanant. Per tant, no direm ara que votem perquè la Generalitat faci l'enllaç a la C-26, i quan resulta que la Generalitat li ha pactat un enllaç amb la C-13. I el que podríem proposar, perquè teníem previst de fer una sessió amb tots els grups per explicar algunes coses durant el mes de desembre, era de què en podríem parlar, i igual que sí que estaria bé és que conjuntament, com a ciutat, féssim una declaració respecte a la política industrial, perquè sí que és cert que hem tingut bastantes problemes, diguem-ne, amb certes coses que no t'acaben d'atendre suficientment amb algunes coses, i per exemple amb el pla industrial resulta que se'ns ha ignorat, malgrat que vam fer les peticions en el període d'al·legacions tal com tocava. Per tant, jo entenc que estaria bé que des de tots els colors, diguem-ne, féssim una petició conjunta, perquè mani qui mani, faci el que faci, la ciutat està demanant poder ser una ciutat industrial com realment era, i de fet la mateixa història d'aquest consistori només s'entén perquè la ciutat era industrial. El primer alcalde d'aquesta casa va ser del PSUC, diguem-ne, quan això només passava al cinturó industrial de Barcelona. Per què? Justament perquè Comissions Obreres se va crear a Balaguer, tenies la SAFIC, tenies Impacse, tenies un serpant d'empreses d'aquestes, i per tant, realment, és una ciutat que té molta tradició industrial, evidentment que té la de serveis, que és el que mana més ara, i també té una part important, diguem-ne, d'agricultura i ramaderia, però sí que és cert que la història de Balaguer, des de fa molts anys, està lligada a la indústria, i per tant no hem de perdre el tren i aquestes ganes que hi ha ara amb el govern actual, que ho ha manifestat amb el Pacte Nacional per la Indústria, de poder reindustrialitzar el país, i aquest tren, diguem-ne, no l'hem de poder perdre. Però malauradament amb aquesta moció, clar, no podríem votar-la, en quant que hi ha coses que són contràries al que hem defensat i per tant que tenim aconseguit, i amb algun altre representant no coincideix que tinguem competències representades respecte a la carretera que està al terme de l'Hostal Nou, que es ve fent a Balaguer.
Vale. Bueno, doncs, nosaltres el que pensem és que, bueno, aquesta moció ha nascut no en cap cas per confrontar res, sinó simplement creiem que era una voluntat que segurament la majoria de grups del consistori podíem compartir, i no s'ha fet amb aquesta intenció de poder desencallar potser aquest tema, no?, del polígon, i poder anar avançant, perquè almenys tot això que ens acaba d'explicar vostè no tenim ningú idea de què s'estava fent, ni han sortit cap notícia. Clar, ja està bé també que hem portat la moció, perquè així també ens assabentem de que, segons diuen, van fent gestions que no sabem com estan. Evidentment han de fer la seva feina, però sí que és veritat, per exemple, el primer punt que diu que hi havia aquest informe negatiu, no?, que ja estaria resolt amb...
Hi havia un parell d'informes negatius, un que va decaure, que és el de carreteres, que és el que fa referència a la rotonda, quan es va parlar llavors de passar a... O sigui, ja, la Generalitat ja no exigia fer una rotonda, amb el benentès que a l'estudi previ que tenim el dubte, hem fet la consulta, que van anunciar que farien respecte a la variant de Térmens, que l'estudi ja
inclogués
fins a Balaguer, llavors...
I ara parlava de l'ampliació, no de l'accés. No, el tema del primer punt,
Sí, sí, sí. No. És que
el de representa... l'ampliació del polígon, que hi havia aquell informe negatiu en base a lo de el pas elevat.
Sí, i també hi havia el de la rotonda, però el de la rotonda va de caure sol.
No, aquest va caure, vale.
Teníem dos informes negatius.
Entenem que si ja s'ha resolt o s'està resolent, està en tràmit de resolució, no entenem que no es pugui votar, pues, instar o seguir treballant amb la Generalitat perquè es faci aquesta ampliació del polígon. Creiem que això és una cosa totalment votable, per exemple, pel que fa al primer punt. Pel que fa al segon, potser sí que potser no ens caldria centrar en aquesta sortida, perquè tampoc ens hem acabat d'entendre quin seria l'accés, no? Però proposaria instar la Generalitat o seguir treballant amb la Generalitat a la construcció d'un accés a la vessant nord del polígon, tal com estava programat i compromès amb els primers propietaris de les parcel·les del polígon. Això és una cosa que jo crec que és totalment votable per tothom i no perjudicaria a ningú. És a dir, ja traiem que parlem de la C26, ni de la C13, ni de res. Pues continua treballant o instar a seguir treballant en la construcció d'aquest accés. Creiem que això és totalment votable. Fer les accions necessàries per arranjar i millorar la seguretat d'aquest carrer, i ens centrem en aquest, diguéssim, de l'hostal nou, que seria terme de Vallfogona. Sí que també aquí pues, ho fèiem amb una manera, per petició també d'alguns empresaris, però també amb la intenció de que com a administració puguem seure'ns amb altres administracions, en aquest cas hauria de ser l'Ajuntament de Vallfogona, i veure com podríem arranjar aquest camí. Vull dir, anàvem amb aquesta línia, evidentment no anirem a pagar-li a Vallfogona res, però sí que almenys fer les gestions perquè aquella curva i aquell, perquè almenys, no sé vostès, però jo crec que passa força gent per allà i amb furgonetes i demés, jo crec que podria haver-hi una manera de solucionar-ho. I el punt quart, que l'Ajuntament de Balaguer porti a terme les reparacions i actuacions pertinents de pavimentació, sí que és cert que va sortir ahir al BOP, que és aquest concurs, no?, d'arranjament de les obres per valor de 90.000 euros. No sé si amb 90.000 euros ja ho hem estat parlant, però clar, quan parles de carreteres que amb 90.000 euros i ben inclòs puguem fer tot aquell tram, no sé, jo no m'hi entenc gaire de números, potser ell sabrà que bueno, o el senyor Torres sabrà més el que pot ser, però bueno, també no només ens volem centrar en el tema de la pavimentació dels carrers, sinó també en el tema pues, de serveis, no? Pues, el tema d'incendis, ja ho hem estat parlant per telèfon, podríem parlar de clavegram, podríem parlar de serveis de contenidors, d'incendis, és a dir, no ens volem centrar només en el que ja estan fent, ja em sembla bé, però si realment estan fent aquestes accions, podem modificar-ho de la manera per a que surti per unanimitat, o si més no, per la majoria del consistori, i que vegin la gent que estem impulsant o que volem anar cap a la millora d'aquest polígon, del nostre teixit industrial. També és veritat que tenim al nostre voltant altres municipis que tenen polígons industrials molt potents. L'altre dia, la setmana passada, sortia una notícia que Tàrrega, per exemple, ampliava en 40 hectàrees, si no m'equivoco.
Justament del Pla Industrial de Catalunya, que hi m'he referit abans.
Bueno, doncs ja s'estan fent actuacions en aquest sentit, o per exemple, Belllloc, que té aquell macropolígon, o per exemple...
Hi ha aquell problema, és vendre'l, sí.
Bueno, però vull dir que hi ha altres municipis que tenen potser polígons més, o Palau d'Anglesola, que també pel seu municipi que és, també té un polígon que també està força bé. Nosaltres, com a defensors de que ho hem de fer sempre, l'ampliació del polígon i les millores, també hem demanat millores a carreteres perquè sempre hem fet esmenes als pressupostos de la Generalitat, i creiem que ara, que també ha de començar tot aquest tràmit a pressupostos de la Generalitat, també és veritat que potser és un impuls per a que puguem anar a demanar amb més força que puguin incloure partides, per exemple, als pressupostos de la Generalitat de Catalunya, en aquest sentit. Vull dir, és que ara estem a les portes de poder entrar coses i creiem que ara podria ser una oportunitat. Si ho fem amb una gran majoria de l'Ajuntament, jo crec que és molta més força la que podem, diguéssim, portar cap a Incasòl, cap a la Generalitat, i que no, puguin que veure el que...
Nosaltres valorem molt positivament tot aquest interès, i justament per això la proposta és que puguem fer una declaració conjunta en què, en comptes d'intentar salvar la moció en certa manera, agafem i diguem a veure quins són els punts que creiem que hem de poder sol·licitar i que fem conjuntament pel proper ple, perquè no escriurem pas ara, una declaració conjunta que hauria d'intentar ser unànime, que segur que ens hi trobarem tots, amb quines són aquelles coses que creiem que hem de demanar respecte a la part, no només del polígon aquest, sinó com deia el senyor Guifré, a la part industrial de la ciutat, no? És a dir, per poder desenvolupar industrialment la ciutat, quines són les necessitats que tenim. Llavors, que ho puguem fer conjuntament, i no diguem-li ara, que jo entendria que seria correcuita d'intentar dir, bueno, en comptes de dir C26, fiquem C13 o no fiquem res, aquí això seria per intentar salvar la moció, per dir una cosa, però jo entenc que potser hauríem de poder explicar-ho d'una altra manera. Nosaltres ja dic, ara em sap greu haver-ho explicat així, perquè avui ja estàvem parlant de veure quina data els convocàvem per explicar això, més lo de l'empresa que diem de dalt i alguna cosa més, i clar, ara els he hagut d'explicar una cosa que tenia previst explicar-los amb imatges i amb PowerPoint, diguem-ne, clar, ara segurament qui tingui molt al cap sap quan dic la plaça quadrada del final al nord a esquerra, sabrà quin és, però si no... Sí, per això, si no és més difícil. Llavors, nosaltres ja dic, no entenem que si vostè la manté, nosaltres no la votaríem, i llavors, clar, decaurà, que també entenc que és un missatge estrany, diguem-ne, a la ciutadania, no? Perquè una moció en aquest cas estigui dient unes coses que en el fons estem tots d'acord, però no, amb les formes no, perquè el que està dient no és així i no podem anar fent canvis per mi, a menys que pugui passar. Tant per tant, fem-ho bé, fem una declaració conjunta, fem-la unànime i llavors envalentonem-nos, diguem-ne, en demanar el que sigui, més que no pas ara intentar salvar una moció que de totes maneres acaba quedant una mica desvestida, perquè representa que diu això no ho fiquem, fiquem lo altre, clar.
Oh, les modificacions a les mocions s'han fet sempre i estic dient...
Evidentment.
Poca de modificació el que crec que pot votar
clar,
tothom.
Clar, però demanar que nosaltres fem una cosa que estem fent no té sentit. Demanar que arreglem un carrer en un municipi que no és nostre no en té gaire. Demanar que declarem que el C26 tingui un accés quan el tenim pactat a la C13 no en té massa. I dir que hem d'instar la sanitat quan ja l'estem instant, home, si l'instem, instem-la d'una altra manera, però no té molt sentit, almenys des de govern, en quant que aquestes són les tasques justament que estem fent el dia a dia.
Avui mateix hem fet visites a... Nosaltres no entenem com és que pot costar tant votar-la a favor.
No trobem més sensat intentar fer bé una
declaració. I no podem
declaració.
Fer, ara fem aquesta moció, la salvem de la manera que la puguem salvar.
Salvar,
i fem
perquè
més
vostè
força.
La vol salvar perquè políticament interessa salvar-la, però no té sentit salvar una cosa
que
quan veus que no, quan te fa l'explicació dius, si això no té sentit, fem-ne una altra.
A mi el que m'interessa és que els empresaris del polígon sàpiguin que l'Ajuntament està... per aquestes
pues
millores,
una declaració.
Part, amb el fons de tot això estem d'acord.
Fem una declaració conjunta i estarem d'acord amb tot. No et veia perquè parlem.
No. Falta un botó per demanar el torn de paraula.
No, habitualment, la d'aquí me fa ell.
Sí, però la cosa és que tots estàvem mirant cap allí i ningú mirava. No. A veure... Jo crec que... Tots tenim la voluntat de millorar el polígon, això jo crec que tots els grups que estem aquí tenim aquesta voluntat. Jo el que crec que és una miqueta que podríem intentar salvar la moció, podríem intentar retirar-la, podríem intentar fer una declaració institucional, però jo crec que la moció, sembla que la van entrar o ens la van enviar al grup el dilluns, jo crec que si potser hi havia aquesta intenció de fer una declaració institucional, potser abans del ple s'hagués pogut exposar, potser ho haguéssim pogut plantejar i potser no estaríem fent aquest debat de si no... que sembla que vulguem... la C26 no, la C13. I potser si des de l'equip de govern ens tinguéssim més informació no, d'aquests temes de ciutat, jo no dic del dia a dia ni de les coses que plantegen, però sí dels temes importants de ciutat, que és el que ja vam dir des del principi i que vostès ens van proposar o van plantejar que farien i que potser no... des del nostre punt de vista no s'acaba de fer, doncs potser si haguéssim tingut aquesta informació, doncs potser aquesta moció o s'hagués presentat diferent o no s'hagués presentat o s'hagués fet aquesta declaració institucional. Jo al final, els que l'han presentat entenem que són el grup socialista, per nosaltres fent canvis es podria aprovar, per nosaltres pot retirar i fer una declaració institucional, que també ho trobem important i és important que puguem reclamar la Generalitat conjuntament i que es vegi que des de Balaguer tots els grups de l'oposició i de l'equip del govern van de la mà pels temes importants de ciutats i per tant sempre és bo. Però sí que jo crec que ara aquest debat de, que a vegades una vegada ho ha dit vostè, de que quan si hi ha una moció que no es faci al ple un debat de punts i comes, sinó que jo crec que això potser s'hauria pogut plantejar abans. Jo crec que la moció la van presentar amb suficientment temps que almenys s'hagués pogut evitar, ara aquí està de dir canviem el punt 2 o el punt 3 o traiem la C26, jo crec que en aquest sentit, jo només he fet aquesta reflexió perquè crec que és un tema prou important com per ara estar discutint aquests punts així d'aquesta manera. No?
Per això ho dic, que ara seria fer una mena de petit arranjament per intentar aprovar-la quan la proposta entenc que és molt més ambiciosa, que és que tots fem una sessió que passaria pel següent ple i que, a més, jo entenc, i ja dic que avui n'havíem parlat, d'haver de fixar el dia per poder presentar-vos altres coses, i aquesta era una, per poder-vos-ho explicar, pues, s'has caigut així. Jo ho he d'explicar, diguem-ne, quan ella m'ho pregunta, no deixaré d'explicar-ho, però sí que no és el mateix explicar-vos amb imatges, amb planos, etc, que aquesta manera que segurament, bueno, sí. si jo fent signes ja em veus, els de la ràdio han al·lucinat, perquè la plaça quadrada a la dreta, quan entres, si surts, si no sé què, clar, les curves aquelles, els setos, clar, els que hem passat ho coneixem, sí, la resta de la gent deu pensar que això és un escape room.
Bueno, jo sí.
Nosaltres instaríem a la retirada de la moció a mares amb això, a fer la sessió aquesta i acabar aprovant una moció que no només la podem aprovar al ple, que si convingués podríem aprovar-la al ple i posteriorment, fins i tot, o anteriorment, fer una roda de premsa conjunta reclamant, diguem-ne,
representants de tots els grups, ficant-nos i escolta, que la ciutat vol apostar pel tema industrial i ens trobem amb aquests reptes i instem a la sanitat a això, això, això i això. Me semblaria que seria més adient, diguem-ne, que no ara representa que dir, bueno, si me traus això, potser farem, potser direm... No,
jo, si em permeteu, sí que m'agradaria dir una cosa. Sí que és cert que nosaltres vam entrar a la moció, no sé si va ser aquest diumenge, estava a disposició de tots ja dilluns, la vaig passar també al grup dilluns. A més, m'he permès la molèstia de parlar amb tots els grups, he trucat a tots els grups per saber què pensaven i per saber quin seria el sentit del vot o si hi havia qualsevol qüestió a comentar. També és veritat que jo, per exemple, a vostè l'he trucat avui a les 8 del matí i m'ha tornat la trucada a quarts de 8 de la tarda. I clar, que jo m'ha sabent...
Quarts de 7, no exigeri.
No. A quarts de 8 de la tarda, que ens intenti... Vull dir que vostè està dient que intentem salvar la moció. I la trucada que hem tingut amb vostè, jo crec que el que ha passat és que ha intentat tombar-la abans de venir aquí, és a dir, que l'intentéssim retirar,
tot. No?
No,
simplement l'he explicat.
És a dir, nosaltres intentem que això que creiem que pot ser comú amb tothom i que amb aquestes petites modificacions que podríem dir ara mateix...
Però no trobo que això és poc ambiciós com a declaració.
No, però és que jo crec que això que és una moció que no molestaria a ningú.
I,
a més,
no serviria per res, per tant, fem una cosa interessant.
Jo, nosaltres, no sé com ho veieu, no sé, jo per mi mantindríem la moció, perquè creiem que no ha anat en cap moment cap a dolent, cap a mal, i també estaria bé que doncs, al proper ple puguem fer això, perquè ja ens estan dient que això no ens ho aprovaran, i després ho farem, doncs bueno, llavors ens trobarem. Però jo crec que això era, bueno, era la voluntat de almenys fer mocions també per coses de Balaguer, que a vegades també ho reclamem, no? De poder començar a treballar per Balaguer. Això era un tema totalment desconegut per nosaltres, de com estava aquesta situació. Ara, gràcies a aquesta moció, hem sabut com està. No em sembla just que per aquesta maniobra de dir, va, anem tots a una, ens hagi de fer caure la moció. O sigui, d'haver-la de retirar, no sé.
Mirem la part pràctica, és a dir, el que estem aprovant va en algun lloc, el que podem fer alternativament és millor, nosaltres entenem que clarament sí, per tant apostem per poder fer aquesta part conjunta. T'he vist.
A veure, al final és el grup socialista que jo és veritat que he d'agrair perquè hi ha hagut el contacte aquest per parlar de la moció i se n'oferirà qualsevol cosa o dubte que tinguéssim. Jo crec, per intentar buscar una solució. Jo crec que la moció amb els quatre canvis que es puguin arribar a proposar són, al final també són temes molt, molt genèrics, o si volen podem treure algun punt concret d'aquest camí, no? de l'arranjament i millora de seguretat del camí d'accés al polígon, treure algun punt que potser es considerin potser més complicat d'aprovar, però jo crec que si puguem aprovar una moció tot el ple de la paeria, al final és un mes a mes, que no és incompatible amb la declaració institucional que puguem fer conjuntament i per anar a guanyar més força. Jo crec que si aprovem una moció i després ve recolzat per una declaració institucional, que allí podem especificar més coses, podem concretar-ho més, podem definir més coses, jo crec que potser també podem arribar tots a fer una miqueta l'esforç d'intentar buscar una via positiva en aquest sentit. Jo crec que aquí ni exigeix coses a la Generalitat, ni exigeix coses a la paeria de Balaguer, ni a l'equip de govern. Jo crec que s'ha buscat una moció, com nosaltres ja vam dir l'anterior ple, una moció de ciutat, una moció per intentar millorar el polígon industrial. Jo en aquest sentit crec que també jo demanaria un esforç per part de tots d'intentar buscar una sortida positiva, perquè també si retirem una moció que insti a fer l'ampliació o insti a fer millores, també pot quedar una miqueta com... Hosti, no saben...
S'ha fet vegades, eh?
Sí, home, jo no dic que no es pugui fer, i evidentment se pot fer, se pot retirar i es pot fer moltes coses, però jo crec que ja que la tenim aquí, que crec que canviem quatre coses que ja s'han comentat, que no cal debatir-les, que simplement és simplificar les coses, jo crec que podríem buscar una via positiva per a aquesta moció, no per buscar un rèdit polític ni per buscar res, perquè al final després la declaració institucional pot tindre molta més força que aquesta moció, perquè té molt més recorregut aquesta declaració institucional, que puguem anar a reclamar la Generalitat i que puguem anar a reclamar les inversions necessàries per Balaguer. Jo crec que en aquest sentit sí que instaria, no?, als grups a intentar buscar aquesta via positiva cap a poder provar aquesta moció, si els hi sembla bé.
Nosaltres ho veiem incongruent en fer una cosa més així. Llavors, si ens centrem només, perquè no volen fer la part de la declaració, ens centrem només en la moció no és votable, per tant, no la votem.
No, és que es poden fer les dues coses.
No li estem dient que una cosa o l'altra. Li estem dient que les dues coses.
Clar, però no té sentit que cada setmana no podem fer una moció o una declaració. Llavors, nosaltres aquesta moció no l'aprovarem, no allarguem més. La moció tal com està, per nosaltres no és aprovable. Per què? Perquè hi ha imprecisions...
Ni amb els canvis aquests que posem, tampoc.
Està dient de modificar algunes coses, moure algunes coses. Hem de ser una mica flexibles i mirar de buscar un consens i polir els punts que es cregui que...
Les canviaríem totes. És a dir, si les hem de canviar totes, no és la mateixa moció. És a dir, si te trobes que de 4 punts, 4 has de canviar, home, doncs aquesta moció no és votable. Quan hem fet canvis, hem canviat perquè el punt 3, jo dic, tu dius no sé què, i canviem un punt. Però és que aquí diem que l'Ajuntament faci una cosa que està fent, que arreglem un camí que no és a Balaguer, que fem una connexió que no podem fer perquè en realitat va decaure el seu moment i el que tenim pactat és una altra connexió diferent. Clar, com votarem això? És que no té sentit. No és no ganes de col·laborar, al contrari. Agraïm, diguem-ne, i hem ficat en valor el fet que s'hagi portat el tema, perquè segurament ha avançat una discussió o unes propostes que potser haguessin vingut molt més endavant. Per tant, des d'aquest punt de vista ho agraïm, però sí que és cert que intentem dir que aprovar aquesta moció entenem que no té sentit des d'aquest punt de vista, perquè tots els canvis que hauríem de fer són tants que no estem parlant de la mateixa moció. Per tant, si tots estem d'acord en que podem fer una cosa, una declaració institucional conjunta que pugui anar amb el sentit de reforçar la política industrial de Balaguer, no només d'unes petites millores en un dels polígons, home, doncs jo entenc que és molt més potent des d'aquest punt de vista. Per tant, nosaltres el que vam dir és, home, aquesta moció, tal com està presentada, no és votable perquè hi ha coses que no són veritat, hi ha coses que no són certes, coses que estan fetes. Simplement era això. Si l'hem de canviar tant... I una altra cosa és que no els haguéssim ofert una alternativa, però si ens oferim una alternativa que entenc que és molt més potent, en presentació pública, en roda de premsa, el que convingui, per reforçar la política industrial a la ciutat. Per tant, no sé, no cal que ens discutiguem més, si volen, al cap i a la fi. Ja dic, no és no tindre ganes de modificar, sap perfectament que n'hem modificat moltes vegades, però clar, d'una moció que té 4 punts has de modificar 4, home, jo crec que el més normal és dir, escolta, doncs repensem-la i fem-la d'una altra manera, o en aquest cas el que proposava jo, que era buscar una manera de conjuntament, quan ens haguem pogut explicar de forma més coherent, diguem-ne, tot el que estem dient i fent, doncs que poguéssim tirar endavant.
Bueno, de totes maneres, jo crec que no són temes excloents, és a dir, jo apostaria inclús, i trobo bona idea, que es pogués fer aquesta segona part d'una declaració, de fer reunió de grups i de poder parlar de cap a on va, diguéssim, la industrialització i tot aquest tema a nivell de Balaguer, vull dir, això és correcte i em sembla perfecte, però també és veritat que ni que sigui per l'ús que ha servit aquesta moció per poder tornar a ficar, per poder ficar aquest tema al consistori i per poder parlar de temes que estaven parats fa molt temps i que almenys ens hem assabentat de com va, nosaltres sí que creiem lícit que es pugui posar a votació. Ens sap greu que no hagi de sortir, perquè realment crec que en el fons tothom estem d'acord i que segurament tenint uns punts, diguéssim, potser més genèrics, perquè en cap moment estem demanant un termini de que s'ha de fer això ja al 2023, al 2025, no s'està demanant això, s'està parlant de voluntats i de cap a on anem, no? O sigui, nosaltres preteníem fer alguna cosa així en el sentit de que quedés una mica unànime el sentit de cap a on ha de tirar el polígon industrial de Balaguer. No passa res, vull dir, al final jo crec que la mantindrem igualment i que cadascú voti
perfecte
el que cregui.
De totes maneres, la mà estesa a poder fer la declaració, perquè entenc que seria el que s'escauria. Sí,
sí, només si la tiren endavant, el que sí que demanaríem és només, vist les explicacions del PAE, en cap és treure el tema de l'enllaç C26, perquè realment això sí que creiem sí que si s'està plantejat o està acordada de la C13, això sí que demanaria...
Sí, aquí la modificació seria el punt segon: instar la Generalitat de Catalunya la construcció d'un accés a la vessant nord del polígon sense especificar quin és concret, perquè, bueno, perquè com que hi ha diverses opcions i encara i ara representa que hi ha una en marxa, doncs trauríem això del C26.
I l'altre és que nosaltres encantats de poder participar en aquesta declaració institucional, poder ajudar a la paeria i a la ciutat a poder demanar o poder poder atreure aquestes inversions de la sanitat cap aquí al polígon i que el polígon pugui créixer tal com es mereix i tal com es mereixen els empresaris.
Sí.
Si passa a votació, sí que agrairia que me diguessin el text que he de transcriure a l'acte.
Perquè...
D'acord. No.
Molt bé, doncs vots favorables a la proposta? Abstencions? Vots en contra?
Sí, si no m'he equivocat, hi ha 7 vots a favor, una abstenció i 8 vots en contra i per tant queda desestimada la moció.
Molt bé, gràcies. Passem al punt següent, que seria un punt d'urgència, tot i que, com que s'ha parlat de fer la declaració del dia del 25N, aleshores, en ser un punt d'urgència, representa que nosaltres farem una declaració conjunta, unànime, val? Però hi ha una presentació d'una moció per part del grup de la CUP que entenc que l'hauria de retirar, no? Va, hauria de manifestar-ho, diguem-ne, perquè consta
en acta. Sí, es retira en benefici de la declaració institucional.
Perfecte, bueno, és que ha de constar en acta, Carmen. Perfecte, doncs llegis la parella d'igualtat.
Sí, una cosa, jo ja llegiré amb el canvi aquest que ara diré fet, però, senyor secretari, a la primera línia del text, on diu commemorar, ha de dir recordar el compromís i la lluita. D'acord. Declaració institucional del 25 de novembre de 2022, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones. Avui, bé, en aquest cas, demà, 25 de novembre, ens convoquem per recordar el compromís i la lluita del Dia Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones. La violència masclista té moltes formes i l'impacte en les seves vides depèn en gran mesura de la garantia d'accés a drets bàsics per a la seva reparació. De totes les formes de violència masclista, les violències sexuals són les més prevalents, les més invisibilitzades i les més neutralitzades. Tot això fa de les violències sexuals un component central del patriarcat. No tenen a veure amb el sexe, sinó amb el poder. El poder de cosificar, d'humiliar, de dominar, de disciplinar, de generar por i de restringir la llibertat de les nenes, les adolescents i les dones. El poder de crear l'expectativa social que els homes han de prendre la iniciativa en el sexe i no aturar-se fins a rebre una negativa directa. Fins i tot el poder d'ignorar una negativa o de traspassar els límits amb la insistència. També el poder de produir un sentiment de vergonya per haver patit una agressió sexual. El poder de responsabilitzar i culpabilitzar les víctimes o supervivents, com anava vestida, què havia consumit, en quin lloc estava, si anava sola, en lloc d'assenyalar l'agressor com a únic responsable. O el poder de posar en dubte la intenció de les denunciants. I de manera cabdal, el poder de crear un imaginari en què les agressions les comet un desconegut a l'espai públic amb perfil psicòpata i depravat, malgrat que la major part de les agressions, especialment aquelles més greus, ocorren en espais considerats privats i els agressors més habituals no tenen un perfil concret. Les cometen amics, parelles, companys d'estudis o de feina, veïns, familiars o referents propers. Els moviments feministes d'arreu del món s'han rebel·lat contra aquest poder patriarcal, han assenyalat les causes i les conseqüències de les violències sexuals i n'han identificat les diverses expressions en tots els àmbits en què ocorren: familiar, de la parella, social o comunitari, laboral, educatiu, digital o polític. També han denunciat la cultura de la violació que normalitza i accepta la violència sexual envers les dones i han generat una onada de sororitat per reconèixer la veu de les dones que denuncien i per acompanyar-les. Simultàniament, els feminismes han impulsat dos grans canvis. En primer lloc, han posat el consentiment al centre. La llibertat sexual inclou practicar sexe tan sovint com es vulgui i amb qui es vulgui, així com rebutjar fer-ho. Això interpel·la tota la societat i especialment els homes perquè es desprenguin dels estereotips i dels rols de gènere en què els socialitza el patriarcat, perquè aprenguin a identificar en ells mateixos i en el seu entorn d'amistats, familiars i companys de feina o d'oci totes aquelles actituds i conductes que legitimen, banalitzen o que directament constitueixen violència sexual. i, en segon lloc, els feminismes han exigit que es faci efectiva la diligència deguda dels poders públics i que s'erradiqui tota forma de violència institucional. Una responsabilitat que abasta tant les polítiques de prevenció com les de reparació, les quals han d'estar suficientment dotades de recursos econòmics i requereixen la mateixa col·laboració i cooperació interinstitucional i intersectorial. Aquest és el compromís que refermem totes les institucions polítiques del país, en aquest cas els partits tots els grups de la Paeria de Balaguer. Un compromís amb la garantia de tots els drets que es veuen vulnerats amb les violències sexuals, des del dret a la seguretat, el dret a la integritat física i psicològica, passant pel dret a la salut, el dret a l'educació o el dret a la participació social i política. En definitiva, un compromís amb la llibertat de les dones que ens ha de fer també una societat més lliure.
Molt bé. Si algú vol dir alguna cosa, i si no, com que és declaració institucional, no hi ha votació perquè ja per unanimitat l'havien pactada amb l'apreciació que havien fet del grup de la CUP.
Que com a línia de cara a temes com són vinculats amb aquests, bueno, amb la dona, com pot ser el pròxim 8 de març o el 28J, pues, d'intentar fer declaracions institucionals de manera com a, diguem, com a normativa, i perquè crec que dona molt més solidesa i molt més, és important de cara a la ciutadania que vegin que amb aquests temes anem tots amb el mateix objectiu per poder assolir. De fer-ho com això, recordar que sigui ja com una bona pràctica per part de la Paeria, el fet de fer declaracions institucionals conjuntes.
Molt bé, gràcies. Si no hi ha res més, passaríem al punt següent. Són les activitats de control, i en aquest cas es dona compte dels decrets d'alcaldia del número 1669 del 2022 fins al 1844 del 2022. Fico davant. Alguna pregunta sobre decrets? Sobre decrets? No? Sí?
Perdó. El decret 1779, a la pàgina 199, no cal que el busquis, és de la sol·licitud del Pla de Cooperació Municipal de Finançament d'Inversions per l'Ajuntament d'Entitats, que es demana els 213.000 euros de subvenció per l'Albert Juvenil. Dos cosetes. En quin punt està aquest famós informe dels nivells d'inundabilitat, si en quin punt es troba? I segon, en el cas de que no sigui favorable pels interessos de la ciutat, si tenen previst amb què destinar, en el cas que s'adjudiqui aquesta subvenció, amb què es destinarà aquest import.
Doncs ahir vam estar parlant amb l'empresa, que vam decidir quins són els documents que ens acabarà de presentar, perquè hi havia uns espais concrets que ens preocupaven. Un era allò que vam estar comentant, que la zona d'impacte s'ha quedat inundada pel sió que pujava damunt del canal i no sé quantes coses rares d'aquesta feina. Per tant, el lloc on necessitem assegurar-nos, diguem-ne el què, i si vam presentar-ho és perquè el número que ens van passar de cota era singularment per sota, i per tant, en principi, ho podríem tindre en 2-3 setmanes màxim, han dit que podríem tindre l'informe, però ja ens havien avançat que el número, per entendre'ns, era bastant, de fet, podia ser fins i tot més de, em sembla que havien de baixar 70 centímetres respecte a la cota, perquè la normativa parla que de la línia, diguem-ne, on arriba l'aigua, amb una suposada de cada 500 anys, el terra de l'habitació on has de dormir ha d'estar sempre per sobre d'aquest nivell, d'aquesta cota, i en aquest cas estem 70 centímetres per sobre, que fins i tot s'havia pensat en alguna solució tècnica, però era bastant inviable que es fes un terra de 70 més alt, diguem-ne, i en principi sembla que baixaria quasi 2 metres. Per tant, semblaria que és possible, i per això vam dir, doncs, fiquem aquí per poder ja encarregar, amb el ben entès que ara el que han de fer és donar-li tot el cos, diguem-ne, fer tots els planos, fer tota la paperassa, els números i tal, però el número que ens han pogut avançar era quasi 2 metres per sota de la cota que ens havien donat els números que actualment té la Confederació. La Txell ara tenia 4,70, si no recordo malament, i representa que seria bastant més avall.
Entenc que d'aquests informes, d'aquests documents, això s'ha d'enviar a la Txell i ho ha d'aprovar la Txell.
No l'aprova, representa, perquè l'únic que fem nosaltres
L'únic que fem nosaltres és extraure les dades del seu estudi. El que passa és que ells normalment, m'he quedat parat perquè pensava que els terminis serien més curts, ells diuen normalment fins que ho acaben pensant a Citebro pot tardar 4 anys. Val? Però que en PIC tenen l'estudi fet, l'estudi és vigent. Per tant, en PIC el tenen a Citebro, tu, només mirant el número de Citebro, pots tirar endavant les obres perquè ja tens allí la cota. Si tens l'estudi vigent, tu n'has d'estaure les dades, en aquest cas hem aprofitat l'empresa aquesta per estaure les dades, però com que aquestes dades surten d'ells, representa que ja és vigent. És a dir, en PIC ells han fet l'estudi, és com si estigués aprovat l'estudi. El que passa que és un estudi que tal com te'l donen, no ets capaç de saber on arriba l'aigua. Necessites una empresa especialitzada que t'ho miri tot per veure quines passau a cotes, no? Però representa que no necessita una tramitació posterior perquè la CE ho validi, perquè tu l'únic que fas és interpretar les dades de la CE. No interpretar, fer els càlculs a les dades de la CE, que un cop t'he fet el càlcul ella, l'acabarà penjant, però a vegades veu que tarda 4 anys a penjar-ho.
Però entenc que aquest informe l'ha d'aprovar algú?
No.
Cap administració l'ha d'aprovar?
No.
I s'envia a la CE i la CE...
No s'envia a la CE. Se fa la tramitació a l'ACA, se diu això s'ha fet amb els números aquells i ja està.
I no tenen res a dir?
No, si estàs per sota, no. El tema està, o sigui, l'únic que tenien a dir era, com que se suposa que és un canvi d'usos perquè l'ús previ que s'havia fet en cap cas, vam intentar primer lluitar per aquí, perquè com que també s'havia, quan s'ha fet la reversió, això es va ficar, la cessió, perdó, es va ficar, també es va incloure usos turístics. I usos turístics van mirar si el tema allotjament podia veure's inclòs, però es veu que no, perquè hi ha una altra tipologia que és allotjament. Per tant, quan tu tens un canvi d'usos que perjudica la seguretat, m'explico? Representa que necessites complir una sèrie de paràmetres. Si tu ja ho tinguessis i haguessin fet allí un museu, no hagués passat res, perquè els usos aquests ja estaven previstos. Més que res és que ells interpreten que tu, quan ho fas per dormir, estàs fent un canvi d'usos respecte al que tinguis el canvi d'usos el que ha d'estar informat. Si tu haguessis tingut una residència fa 20 anys, doncs ara les regles i siguessis tenir una residència... Va ser pel canvi d'usos. Per tant, el canvi d'usos, quan tens la cota, ha d'estar informat. Quan no tens la cota, és només que l'ACA informar-li que estàs fent això, però no cal esperar a rebre el vistiplau. De totes maneres, dic, tenim el número aquest i agraeixo que mos donessin el número, no? Però esperarem a veure l'estudi. Per tant, tampoc han fet cap anunci. Sí, ara perquè ho ha preguntat vostè, però no hem dit res, quan ho sàpiguem segur, llavors ja direm, escolta, sí que es pot fer, la ciutat pot fer allí l'alberg, etcètera, etcètera.
D'acord.
Alguna cosa més? Llavors, segon, que m'apunto. Molt bé, doncs passaríem a pregs i preguntes. Sí, punt 9, pregs i preguntes, perfecte. Algun prec, alguna pregunta? Senyor Pla?
A veure, els vull comentar. El tema del dissabte al mercat, què passa? Hi ha el semàfor posat normal, diguem. Llavors, hi ha el tros d'espai que baixen els de la plaça, diguem, que representa que no hi ha ningú. Bueno, on representa que els del pont que giren cap al portalet, just quan se posen verd, clar, es posa en verd també el semàfor peatonal. Llavors passen tres cotxes, se posa vermell i punt. I s'hi fa uns embossos bastant grossos a certes hores determinades. No estic dient tot el dematí. No sé si es podria fer algun tipus de solució. Clar, abans quan regulava una gent pues, era molt més lleuger tot això, però hi ha unes hores determinades a partir de les 12 així que es comença a saturar molt, evidentment. I després ja sé que és molt complicat, però també molta gent, bueno, m'ho ha comentat, d'aquí del pont, diguem, sí, quan se va fer tot el passeig peatonal, claro, abans se descongestionava molt el trànsit doncs pel Sant Lluís, pel Fleming i tal. Ara et trobes que has d'arribar aquí a la punta del pont i aquí això és un cul d'ampolla. És que arriba un moment i hi ha unes saturacions de vehicles. Sé que és molt complicat, no diré que no. Aquest tema li volia comentar. I un altre tema que li vull comentar, el tema dels patinets elèctrics. L'altre dia me vaig trobar, bueno, el Pere III, un amb un patinet elèctric, anava adelantant els cotxes. Llavors, comença a adelantar, bueno,
baixa, adelantar, arribem al pont, arriba el semàfor, puja damunt de la acera, creua pels peatonals, torna a baixar, i ho he vist diverses vegades, això. No sé si es podria fer alguna cosa. Avui també m'he trobat que baixava una mare de la Noguera amb el nen, anàvem pel mig, pujava un pel agitadet, baixava i em diu que frenar, si no, mos en portem. No sé, suposo, jo em sembla que s'hauria de mirar, no sé, de cara a trànsit o parlar amb qui sigui, perquè és que això és un... trobo que és un cachondeo, vull dir, ja vam començar amb els aixams, amb els vehicles aquests que han d'anar per la vora, que no hi van, van pel mig, la majoria, però vull dir, arriba un moment i això dels patinets jo considero que s'està fent bastant perillós. Van molts peleceres, molt, no sé, s'hauria de regular l'edat, aquestes coses. Sí que aquests que baixaven avui anaven amb casc, almenys, el nen i la mare, vull dir, això també ho he de dir. Però vull dir, a vegades també van amb l'auricular, que no senten si ve un cotxe, si no ve, no sé, aquests, voldria fer-li aquestes dues qüestions, aquestes dues preguntes.
Molt bé, respecte al semàfor del mercat, és veritat que hi ha hores que hi ha regulació, també és cert que a vegades depèn si la policia ha d'atendre certes coses, doncs clar, ha de deixar i ha d'anar a fer alguna cosa, i el que sí que es va poder fer al seu moment, que això va acceptar el programador, és allò de que abans els semàfors que anaven de la plaça per vianants cap al pont, val? Que quan els que venen està tancat, hi ha un que està, el que està pel costat, diguem-ne, Santa Lucía, està obert 3 de cada 4 vegades, si s'ha fixat. Això sí que es va poder fer. L'altra regulació vam estar mirant i es veu que havia canviat tot per poder fer una altra regulació. Havia canviat tot el sistema, entre cometes, per fer una programació. Perquè això sembla que sigui fàcilment programable, però són una mena de kits. No és allò que dius obres i tanques. Clar, una de les possibles maneres seria, diguem-ne, que quan tu tingués el dissabte allarguessis el període i no se te fiqués verd el passar els vianants fins que, com a mínim, haguessin passat 30 segons de cotxes i després sí que pogués compartir, etcètera, etcètera. Però jo et dic que el programa, l'aparell, es veu que no permet aquest tipus de programacions. Jo m'ho he apuntat, tornem a mirar. Igual sí que trobem algun altre que no sigui excessivament...
Jo us ho dic perquè m'ho vaig trobar dissabte.
Sí. No.
Un, dos, tres, tots parats, punt.
Clar, perquè és quan se fica verd és justament quan passa la gent.
Llavors hi havia la cua fins allà baix de tot del pont.
Sí.
Després l'altre que baix és quan hem de girar per anar cap a fora.
Sí. Sí, ja s'intenta, però sí que és cert que a vegades els dissabtes se t'acumula gent amb hores que no t'esperes tant, representa. A les hores més punta, normalment ja hi ha una gent donant pas, però en els moments que es va acumulant, si tens els agents per allí i ho veuen de seguida, si fiquen a donar pas, però si t'enganxa que aquell dia hi ha alguna cosa concreta que han hagut de deixar aquell lloc per una cosa més urgent, clar, llavors sí que se t'acumula.
Jo només ho dic perquè és a partir del migdia que passa això, fins a la 1:30 o així és el moment aquest de col·lapse, diguem. Després ja, vull dir, al matí no hi ha problema i després més tard tampoc, vull dir, només és aquell moment.
I respecte als patinets ja es va fer l'ordenança reguladora, per tant se pot fer, ara es farà una campanya més específica respecte als patinets. El fet de que avancin o no avancin és un tema de trànsit, diguem-ne, però sí que és cert que fa bé si passa per la carretera. El que passa és que a vegades utilitzen la seva versatilitat perquè quan s'està en el semàfor vermell llavors passen a ser, també ho fan algunes bicicletes, passen a ser vianants, entre cometes, passen entre les persones i quan ja han passat el semàfor com a verd, tornen cap a la carretera i segueixen. Bueno, és una mala praxi, que el problema és clar, que els has d'enganxar mentre ho fan, per entendre'ns, mentre ho fan. I ara mirarem de fer una campanya més concreta per intentar justament agafar-ne, perquè hi ha gent que això ho pot fer una vegada, perquè jo què sé, tenia pressa i s'ha equivocat o el que sigui, i hi ha gent que ho fa amb sistemàtica i amb perill. Hi ha gent fins i tot que passa tot el pont per dalt per creuar-se, perquè avançar el pont als cotxes és difícil perquè és estret, per tant, se fiquen damunt de la vorera, el travessen tot i després seguixen per la carretera. Doncs clar, això és complicat. Però bueno, properament farem una campanya específica, diguem-ne, de patinets per veure si podem una miqueta ficar la cosa a lloc. Sí que és cert que això ja depèn de que els puguis agafar mentre ho estan fent, diguem-ne. Alguna pregunta?
Sí, tinc unes quatre qüestions bastant ràpides. Encara queden alguns passos de vianants per pintar. Hi ha la previsió de que en breu se puguin realitzar aquestes acabades d'arranjament?
En va quedar una petita part, n'hi farem uns que ens falten, però abans els diners s'hauran acabat i, per tant, els següents que es puguin fer hauran de ser a pressupost de l'any que ve. Està previst que la partida hi sigui 600, per tant, els que ens falten fer, diguem-ne, amb alguna zona d'autobús, amb alguna zona creuada per evitar aparcaments en llocs concrets, allà a prop de jubilats o, per exemple, on hi ha el passatge Irla, val? Llavors, a part d'aquestos, quedava una petita resta, no? Perquè vinguin a acabar uns quants metres, diguem-ne, que els hi faltaven per liquidar-ho tot, i la resta hauran de passar cap a l'altre.
D'acord. Hi hauria possibilitat de canviar el mercat del vell en comptes de dissabte a diumenge, perquè alguns paradistes que tenen precisament parades de robes, doncs, han notat que el dia que es produeix hi ha menys afluència de clients a les seves parades.
El mercat del vell, com vostè sap, no l'organitzem nosaltres, l'organitza una associació.
Però se dona permís, no?
Home, evidentment.
Preocupar-nos pel públic.
Sí, clar, però quan l'associació ens demana un dia per fer una activitat, són ells que ens ho demanen. Per tant, el que podem fer és parlar amb l'associació per si ho volguessin fer, a veure per què ho fan en dissabte, potser ho fan per aprofitar que hi ha més gent que es mou. Alguna vegada s'havia fet en altres dies, però potser no els hi anava bé, potser no tenien el moviment i volien aprofitar que dissabte hi ha gent. Sí que és cert que en funció del material que hi ha pot ser una mica de competència al mercat. M'explico, perquè coincideixen amb l'espai. Però ja dic que ho organitzen els Dona Pas i per tant representa que ells te fan la sol·licitud de fer el mercat. A mi he fet alguna vegada a la plaça, al carrer del Pont, altres vegades han fet el passeig, i l'han anat fent en llocs diferents i per tant el que sí que podem fer és parlar amb ells i dir, escolta, ens ha passat això, a veure si... Però clar, l'únic que podíem fer aleshores és no donar-los permís, que això ja és un altre...
No donar permís no, però parlar si pot ser un altre dia.
Sí, no, si pot parlar, però vull dir, clar, si ells insisteixen, aquestes persones insisteixen en demanar-nos-ho a dissabte, clar, o els hi direm sí o els hi direm no. No hi ha alternativa.
És una altra qüestió que li volia preguntar també. És única, hi ha alguns espais municipals que se deixen quan hi ha algun tipus de celebració o de festa, una mica també que es pogués una mica recordar les persones que fan ús d'aquest espai que com ho han de deixar quan ho retornin, perquè per exemple el cas que vull dir en concret és que a l'Àngel Guimerà, al Pavió d'Esports, durant el mes passat s'han realitzat dos festes de caràcter, podem dir, privat, perquè celebraven doncs, les quintes de les persones que han fet 50-51 anys i en una de les festes doncs, es veu que quan es va obrir el pavelló el dilluns hi havia un tirador de cervesa i un màginer llegant i clar, és un espai on els nens han de fer esport i també és de recordar a les persones que si es cedeix aquest espai, doncs que de tornin tot en el seu moment en les condicions que s'ha deixat.
No es fa cap sessió que no sigui amb associació. L'única excepció que es fa per tradició de Balaguer és a les persones que fan 50 anys, vale, que puguin fer pues una tradició que ja hem trobat i anem respectant, diguem-ne. Llavors,
tema de deixar-los, és el tema de retornar l'espai en condicions.
No, sí que ho és, perquè tal com ho ha dit vostè, es podria malinterpretar i algú es podria pensar que ho deixem per festes privades.
Val, ho dic malament.
Vostè ha dit una festa privada.
Bueno, que clar, privada no és per un col·lectiu en concret que fies en quant
sí. Exacte, però que si algú ens ho demana per una comunió o per un casament, no ho deixem. Per tant, no és una festa privada. És una excepció que fem, perquè tot ho fem amb associacions, excepte amb els que fan 50. Val? I en aquest cas hi va haver, sabien el que havien de fer, però hi va haver la no resposta per part de l'empresa que havia de retirar. És a dir, això ho havien de retirar la barra aquella nit havien de retirar la barra i el tirador. Ells ho van desar tot tal i qual i es va quedar l'empresa per acabar de desar i allò no ho va vindre a buscar. Per tant, ja evidentment ja els hi vam dir, va ser clar, representa que és una mala praxi per part de l'empresa que havia de retirar i potser ells s'haguessin hagut d'esperar al final per veure si tot quedava en condicions, però sí que és cert que no és normal que l'endemà entrin uns nens i nenes a fer educació física i es trobin un tirador de cervesa i una barra. No és normal.
Val, aclarit. I la darrera pregunta, bueno, perdó, no té una altra qüestió, però la darrera pregunta, els pressupostos 2023, hi haurà possibilitat de veure'ls aviat, en el mes vinent o al gener?
Confio que sí. I estem treballant, eh? I estem, ja s'ha començat a treballar-hi. I això ja és bon senyal. Eh? Fa dos mesos que estem... Sí. El? Fa? No, és que no t'he sentit sense micro, perdó.
Fa dos mesos estàs treballant el d'aquest.
No, fa dos mesos no estàvem treballant el d'aquest. El de l'any el treballa sempre, perquè el desenvolupes quan el tens aprovat.
I lo darrer és una demanda, bueno, que vam fer una instància al nostre grup municipal perquè l'ordenador que tenim ara al local doncs està obsolet. Si hi havia la possibilitat de poder reemplaçar-lo en breu, perquè ja fa, crec que per ara, tres mesos que vam fer la sol·licitud.
El vistiplau està donat.
Pues, no sé, és que jo, com que fer la instància...
Ja ho mirarem, però ja, que el vistiplau, ja li vaig dir l'altra vegada, el vistiplau està donat.
Res més per la meva part.
Bueno, nosaltres també portàvem la pregunta del pressupost del 2023, perquè sí que havien dit, no?, que s'estava treballant i que, és,
sí.
Bueno, i que semblava que anàvem en bona marxa i tal. Bueno, estem ja 24 de novembre i no sé com està el tema. L'1 de gener no tindrem pressupost. Tindrem prorrogat.
Vale, definitiu, tindrem... impossible.
Vale?
Pressupost aprovat definitiu, impossible.
No, clar, evidentment, vull dir, ja sabem que haurem de prorrogar pressupostos, però si més no, tenen alguns terminis previstos, algun calendari, de no. Quan es pot tenir aprovat?
No.
D'acord. Una altra pregunta, jo sé que sóc reiterativa, però és que si estigués resolt no ho diria. Encara no hem rebut l'organigrama.
L'organigrama és culpa meva ara.
Porto ja mesos, eh?
No, que fos culpa meva no. El tinc des d'aquesta setmana, el document que t'havia de passar, l'havia de revisar per si hi havia hagut alguns canvis, perquè sempre hi ha canvis, i donar el més actualitzat possible, però la setmana m'ha sigut impossible. Mira com ha anat avui,
sí, que m'ha explicat
a les 8 del matí. Demà no crec que puga, perquè tinc un dia pitjor que avui, però durant el cap de setmana el reviso i dilluns el tens.
I després també un altre tema que tenim pendent, com si han pogut ja interactuar amb Ferrocarrils per fer aquesta reunió que hi ha pendent, com que hi ha bé canvis de govern i tal.
Bueno, vam aprofitar per fer una reunió amb el nou secretari general, val, que vam aprofitar que voltava prop, el fan fer vint d'aquí Balaguer per parlar amb ell. Encara no està ficada la persona que serà el cap de Ferrocarrils, m'explico, li vam explicar la nostra preocupació respecte a aquestes reunions i, evidentment, li has de deixar a d'aterrar. Vull dir, no, m'explico, el mateix conseller ha d'aterrar. Vull dir, li penja uns departaments immensos, per tant, com qui diu, més sembla que ens vam reunir amb ell potser el tercer dia que ho era, per entendre'ns, per tant, vull dir, ens va atendre ràpidament i vam poder explicar-ho ràpidament i ens va demanar un mes o dos i em va dir, escolta, deixa'm aterrar, he de ficar gent al port, a l'aeroport, a Ferrocarrils, a no sé on, vam fer la llista, em va quedar una mica esparverat, però ja va passar perquè a la persona ja es va ficar en contacte i, escolta, ho estem mirant i ho reprendrem. El tema està que el projecte seguís funcionant perquè tècnicament a l'acord ja s'hi va arribar, per tant això s'acabarà acabant. El tema està que necessitem les altres reunions, les que són de la part urbanística, que ja vam parlar també amb el secretari general d'Urbanisme, que de moment sembla que es manté, per tant entenc que els compromisos també es mantindran i que podrem fer aquesta reunió i desencallar, perquè és que se necessita ja de forma molt, molt, molt urgent. Molt bé, des del grup de treballem.
Nosaltres hem de dir que la pregunta del pressupost no la portàvem. No teníem l'esperança de tindre una resposta i llavors no la portàvem. El que sí que portàvem, els punts que vam ficar al pressupost per votar-lo favorablement, en quin punt es troba i quan, a veure si abans que acabi l'any podem fer aquesta reunió per tractar-los.
En principi, de les empreses de cobertes de piscina, ens va costar bastant que ens passessin. Una va anar molt ràpid, les altres ens va costar bastant, diguem-ne, no sé si tenen molta feina
o jo què sé, però vull dir, va, realment ens va costar molt que ens passessin, vull dir, quan dic molt, vull dir mesos, eh? Llavors, ho hem estat mirant amb el tècnic i ara el que estem mirant és què és el que ben bé s'hauria de fer, no? Perquè, clar, jo entenc que, donat per fet que per molt que volguessis fer una piscina nova, els terminis, etc, és una cosa més a mig termini que no pas l'altre, enteníem que si havíem de fer un canvi de coberta, pot ser el moment de no fer només un canvi de coberta, o sigui, no de ficar exactament el mateix que tens amb un altre material que sí que t'asseguri durant bastants anys l'obrir, el tancar, i que no tinguem aquests patiments cada vegada que hem de fer l'obertura i el tancament, però també és cert que ja que fas la inversió, no sé fins a quin punt té sentit que mantinguis les mides. M'explico? Sabem que tenim diverses dificultats, no hi ha bas petit i altres dificultats, que tens, per exemple, que quan hi ha competicions, ho sabeu perfectament, no hi caps a dintre, ho has mirat des dels vidres a veure com anava la canalla, per tant, és allò que el que els hi hem dit ara és a veure si ara que sabem què val, a veure si seria gaire més car, m'explico, ficar una mica més d'amplada, per exemple, val? O sigui, com que igualment les guies s'han de canviar senceres, el fet de que fiquis més aquí o més allà igual te podria permetre, si no se'n va de preu, perquè a vegades aquestes coses estructurals ja saps que quan passes un nivell límit els preus a vegades se disparen, però si pogués permetre això, que permetria que tu poguessis tenir la instal·lació igualment bé, però almenys hi guanyessis alguna cosa, o sigui que no anéssim a tornar a tindre el mateix que vam tindre el primer dia que es va fer aquesta piscina, sinó que realment signifiqués una millora, i ara, un cop vist els preus, aquestes peticions estan fetes i ara ens han de fer el retorn de si es pot fer realment aquest canvi, no? Que no fos exactament el mateix, amb un material més lleuger, evidentment, que seria més lleuger, més versàtil, etc, sinó que pogués ser d'una mida una mica diferent, que ens permetés donar alguna cosa més de servei a la gent que practica. Bueno, la pràctica és igual, perquè tu llinades més que res a la gent que ho va veure quan tenim campionats que per sort n'hi tenim bastants.
Vale. Bueno, potser és això el que esperem a la reunió, no? De poder parlar, a veure què s'ha de fer, de quins costos, de veure si potser val la pena fer una cosa, si val fer una altra.
Bueno, però esperem tindre els números.
O sigui que li demanaríem potser si podem fer aquesta reunió tècnica i amb els números que tinguin, o si... Vale. Perquè igual plantegem, o es pot plantejar alguna cosa que també s'hauria de demanar quatre números, llavors que ho poguessin demanar tota la vegada.
Nosaltres, per convocar-nos, esperem a tindre els números. Per
no, llavors el que li diem és, li agraïm, però si podem fer la reunió el més aviat possible per poder mirar a veure quin és el plantejament i potser nosaltres tenim alguna idea que es pot arribar a implantar allí, llavors intentar buscar.
Pues
llavors així d'aquesta manera tractem els tres temes i parlem a veure en quin punt estan.
Podem fer-la prèviament. Vale, perfecte.
Vale, l'estàtua de Gaspar de Portolà,
sí.
No, avui no m'he fixat si està neta, si no està neta.
No està neta.
No està neta. Vale, jo entenc que pot ser que és un altre debat el si hi ha de ser o no hi ha de ser.
Sí, no, ja s'ha tingut aquest també. Però...
No entrarem en aquest debat, és un altre debat. El que sí que demanaríem és que elements que almenys estan a la ciutat i hi ha una incidència, sí, però... com aquesta, pot ser el netejar-la el més aviat possible, perquè si no...
El que passa que tots estem convençuts que era pintada, no la pintarà, sinó que l'estàtua era pintada, val? I resulta que és patinada. Val? Es veu que és bronze patinat. És a dir, té una pàtina no sé què. És? S'ha de restaurar.
S'ha de restaurar.
I per tant, quan vam mirar el que era i vam veure que s'havia de restaurar, vam parlar amb restauradors per veure com s'havia de fer i què valia. Ja ens han passat el preu i ara representa que tenim dues alternatives. O s'intenta arreglar allí, amb la qual hem de fer un embestir de no sé quantes coses aquestes, o se retira i es porta en un lloc on se pugui fer. Però malauradament aquestes bretolades, per entendre'ns, el problema és que no és allò que dius, vas i us borres, per entendre'ns, sinó que clar,
Jo entenc que això és una gamberrada,
sí.
Cadascú reivindica
la
manera que vol, però jo entenc que això comportarà uns costos pel pressupost i per la paeria. Jo entenc que aquí, com a paeria, ha actuat d'ofici ficant algun tipus de denúncia per reclamar els costos.
Bueno, és que no ningú va veure res, no? No. Les gambrades aquestes a l'assegurança no entren, per tant, si ningú vi res, no, clar, sí que podem fer-ho, però no ens serveix, des d'aquest punt de vista.
No l'ha reivindicat ningú.
Jo entenc que hi ha unes persones que ho han reivindicat, o hi ha una associació que ho ha reivindicat.
Tu ho vas reivindicar.
Ah?
O les càmeres del
No va ser només a Balaguer que va passar això. A Lleida també va ser atacada.
Hi ha les càmeres, allà davant hi ha un banc que deu tindre unes càmeres de seguretat. Jo entenc que com a Ajuntament almenys haurien de fer la denúncia als Mossos. Després faran la seva investigació, però... Ajuntament. No, és a dir, l'Ajuntament ha de fer la denúncia als Mossos. O...
El que farem segurament, ja et dic, perquè també entenem que ficar allí una embastida durant molt temps és complicat i segurament a sobre una mica més car, perquè la persona, clar, ha de treballar, per exemple, si un dia plou, si un dia no sé què, no? I per tant, és molt probable que l'haguem de traure per poder fer-ne la restauració. Jo, lo de la, no, se'm va passar, lo de la reivindicació. Devia ser més posterior.
Ara igual ho borren, però hi havia una reivindicació...
I... No, pot ser perfectament, però vull dir que no em vaig estar al cas de la reivindicació.
No, de fet, és una acció que es va reivindicar perquè va passar a Lleida i a Balaguer, no sé si a més llocs, i de fet els Mossos ja ho estaven investigant més enllà de si hi ha hagut denúncia de la paeria o no, perquè,
bueno, però podem mirar,
perquè s'estava fent s'havia fet a més ciutats.
No, que ja ho trobo bé, més que res que, i més sabent ara que no és pintura, vull dir que s'ha de restaurar i això encara suposa costos.
No, és pintura.
No, és pintura, vull dir, perquè no és un tema de netejar la pintura, sinó que és un tema que hi ha una restauració que valdrà un import important, que jo crec que això, escolta'm, si se fa una gamberrada, pot reivindicar, però també assumir una miqueta la responsabilitat. Llavors, en aquest sentit, que sí que demanaria és que la paeria fes la denúncia corresponent als Mossos perquè facin la investigació corresponent.
Perfecte.
Vale. Després, una queixa que sí que ens han fet arribar és les parades que es van ficar a la Festa Major. Al final, l'equip de govern valora on s'ubiquen i en quin lloc, en quin carrer es fa la instal·lació. Passa que sí que és veritat que hi va haver una mica de al final de tot del Noguera Pallaresa, en aquella zona que no està pavimentada, hi va haver una mica de queixes, sobretot dels paradistes. I jo
no d'un paradista.
Bueno, jo he dit algun paradista.
Un.
No, jo li dic algun paradista.
Li explico. Perdó.
I l'altre és que, clar, gent que potser anàvem al cotxet, i jo sóc una d'aquelles persones que anàvem al cotxet, clar, per allí era una mica dificultós poder passar per allí. Llavors, potser valorar d'allí no ficar aquestes parades i ficar-les en un altre indret que pugui connectar tota la zona o si hi ha d'haver una limitació de parades, una limitació de parades. I si no, pavimentar aquell tram que quede, que ja amb alguns pressupostos s'havia ficat i que no s'ha acabat fent per
aquests motius. No es podia fer en aquell moment. Val. Explico. De fet, allí caben 60 parades. Val? I per tant se van col·locar les 60 que tocava fent l'última com de pas. Val? Llavors tenies tota la part pavimentada. Els que van quedar fora van sol·licitar a ells, a la persona que estava repartint espais, si podien parar més endavant. I van dir, això no està pavimentat. Diu, mos és igual. I en aquell moment la persona va considerar que bueno, si és igual ja està bé. Per tant, la queixa va ser de la persona que tenia així pavimentat i al quedar-se així va tenir mig pavimentat, mig no pavimentat. Va ser l'única persona que es va queixar. Els altres sabien que preferien estar en una zona no pavimentada que no pas no parar. Després ho van valorar i probablement haurem de fer la limitació 60, val? I que sigui en zona pavimentada. Es va fer amb bona fe, diguem-ne, per poder donar cabuda a gent, diguem-ne, que es guanya la vida amb això i podien cabre, i ells estaven disposats a parar, per això fer la precisió d'una persona, que era la que quan se li va atorgar primerament la plaça tancava, era l'única que estava de forma perpendicular a la línia normal, però clar, quan se va haver d'obrir perquè hi capiguessin els altres 10, clar, ella es va trobar amb la parada mitja dintre, mitja fora. Mentre que el primer atorgament que se li va donar era totalment pavimentat i a sobre tothom li venia de cara, per entendre'ns, d'acord? I la resta, quan diu lo de l'amplada, és que jo no sóc habitual d'aquests llocs, quan diu lo de l'amplada, que no podia passar, què vol dir? Que no era prou ample entre parades?
No, amplada.
La part de paviment. Val.
Jo entenc que les firetes... T'espaviles com pots?
Sí, no.
És el que hi ha?
No, és que jo havia entès... Jo pensava, dic, si jo és molt ample, pensava que diria...
És per un tema que amb el cotxet, gent que anava amb els cotxets...
A l'arribar als cotxets no podia passar, clar, perquè aquesta és la reflexió que han fet, és a dir, la propera vegada, si s'escau, doncs direm 60 i fins aquí. I se va fer amb bona fe, Vull dir, es va fer allò de dir, hòstia, hi ha 10 que diuen, hòstia, si pogués emparar, no sé què, doncs mira, només tenim aquest tros, ja ens va bé. Bueno, doncs mira, fiqueu-s'hi. Va ser en aquest sentit, diguem-ne.
Vale. Després, al carrer Cadí, al començament del carrer Cadí, sí. Hi ha una rasa que realment està molt malmesa, que seria important...
Sí, està previst d'arreglar-la.
A part, està just amb un pas de vianant.
Vull sí, dir que, sí, de fet, està previst d'arreglar-la abans de la Festa Major, però clar, banderes, escenaris, tanques, no sé què, tota la Festa Major ens ha portat a ara. Per tant, vull dir, toque... Bueno, i després t'obro tot, evidentment. Toque ara. És una part que es va fer el pas de... El pas quan es va fer la vorera, el pas de serveis, i en principi no sé per què la part aquella no aguanta tant com la resta del camí. No sé si no es va ficar potser la pavimentació que tocava, ho vam fer amb els plans ocupacionals, i que va ser com vam fer tota aquella part de la vorera del Cadí. Perdó, de Noguera Pallaresa.
Després, el tema de l'il·luminació d'aquí, de la banqueta, que cada dia hi ha llums, més trams que estan, entenc que fosos o que no funcionen, no estan en funcionament.
Sí, ja, això ja està, des d'un punt de vista tècnic, ja se sap el que passa. Val? Per tant, ara l'enginyer està en contacte tant amb l'empresa subministradora com amb l'empresa instal·ladora per veure quina és la solució que s'ha de tindre, perquè són dues coses diferents i per això costava tant saber que per una banda hi va haver uns quants tires de leds que van sortir defectuoses i per tant els leds quan és defectuós s'apaguen tots, diguem-ne, i això va fer que en alguns casos quan hi petava un del començament de la línia deixava sense línia els altres, i un altre cas diferent és que els cires aquells que es fiquen estaven recarregats perquè hi havia 10 llums en cada un. Val? I per tant n'hi havia algun que havia cremat del cire. Llavors, clar, ha costat molt saber quina era la causa real, no? Què és el que havíem de fer. El que va fer les instal·lacions té els leds de recanvi per ficar, però no els ficava perquè si els fiquem i els aníem fonent perquè hi ha algun problema bàsic de disseny o d'instal·lació, que és el que calia mirar, però en principi ja s'ha trobat el que és. Són tres coses diferents, m'explico, i per tant se farà... S'està parlant amb els enginyers per fer la reparació ja del tema.
D'acord. Després, els dos últims temes. Avui hem vist que ha vingut el director del comerç de la Generalitat i que ha donat una volta per diferents comerços. No sabem si ha passat pels comerços del carrer Barcelona que es veuen afectats per les obres de...
Ara me diuen, que hi ha gent que ens escolta, que demà hi ha reunió amb l'empresa de l'enllumenat.
Ah, vale.
No, vull dir, és que he vist qui m'enviava i dic, que és raro que m'enviï en aquesta hora, que sap que estic al ple, i m'estava dient aquesta informació.
D'acord. Pues el tema del que avui hem vist a xarxes, que ha vingut el director de comerç de la Generalitat, s'han fet diferents reunions, no sabem si han passat pels comerços del carrer Barcelona, però realment el que volíem demanar o que volíem una miqueta plantejar a l'equip de govern és estudiar algun tipus, perquè realment hi ha comerços d'allí que n'hi ha algun que ha tancat, algun que ho ha passat relativament, bueno, relativament no, ho ha passat molt malament, han tingut de fer crèdits, han tingut de ficar diners de la butxaca. Potser el plantejament de l'execució de l'obra, vist com potser en altres llocs han fet, que feien petits trams o feien diferents actuacions...
Ah, parla de l'obra.
No, espera. Bueno. O sigui, l'afectació que han tingut els comerços...
Sí, no, ho dic més que res perquè jo... Pensava que parlava del director general.
No.
Vale.
He enllaçat que ha vingut el director general.
Vale, perfecte.
Que a vegades potser en diferents llocs, i potser jo ara estic veient en algun altre municipi que fan carrers, artèries principals de la ciutat, que potser fan primer petites actuacions en lloc de tallar tota la via per tindre la menor afectació possible, per deixar circulació peatonal, que puguin accedir als comerços. Realment han patit aquestes obres. Veuran una millora, evidentment, el carrer millorarà molt respecte al que hi havia. El passa que sí que venim d'un Covid, on els comerços realment ho van passar malament. Des de la paeria van fer una ajuda generalitzada per tots els comerços, empreses que ho van passar malament. El que sí que demanaríem és que l'equip de govern estudiés la possibilitat de poder donar algun tipus d'ajuda a aquests comerços que s'han vist afectats i que puguin arribar a justificar que han vist aquesta disminució d'ingressos, o algun tipus de bonificació de les taxes que paguin com a activitat comercial, perquè realment segurament no solucionarem el problema, però serà aquella petita ajuda que els hi podrem fer des de la paeria per l'afectació de les obres. Simplement és que fer aquesta petició, que l'equip de govern ho pugui estudiar, ho pugui valorar i vist que hem d'aprovar els pressupostos del 2023, doncs, bueno, intentar, pues, a veure si poguéssim fer alguna cosa pels comerciants.
Què més?
Després, en quant a la pista de gel, que és un debat potser que s'ha creat, nosaltres entenem que és un dinamitzador de les festes de Nadal, que pot dinamitzar el comerç, que pot ajudar a l'Associació de Comerciants per intentar fer una bona campanya de Nadal. Passa que sí que mirant una miqueta, no, i mirant una miqueta de diferents opcions, el que s'hagués pogut plantejar, vist la situació de sequera que potser estem, no, que potser ja s'està parlant que en poblacions de Barcelona i Rodalies se pot arribar a plantejar, començar a plantejar restriccions d'aigua, tot el tema de l'emergència energètica que estem patint i que patirem, i que molts comerços veuran incrementat les seves costos energètics per 2, per 3, i realment seran uns costos molt importants, i veurem a veure quins comerços poden passar aquest Nadal. I després tenim limitacions de temperatures als edificis. Entenem que s'hagués pogut plantejar algun tipus d'alternativa com a pista de gel o algun tipus d'altra activitat, però com a pista de gel, per si es volia fer la pista de gel, hi ha pistes de gel amb material sintètic que simulen tot el tema del patinatge sobre gel. Nosaltres ens hem informat, hem vist una miqueta imatges, vídeos d'altres llocs on s'ha implantat, realment hem preguntat, els costos al cost final realment baixen, i per tant s'hagués pogut implantar a la plaça de Sardana, s'hagués pogut implantar, potser reduir-la i fer-n'hi dos, com que és de fàcil instal·lació, que no necessites un punt elèctric, no necessites una toma d'aigua.
No agraden,
Sí, però estem en una situació complicada.
La gent no hi va, no et crida. L'objectiu era que cridar. Això ho van fer a Gramunt, per exemple, i van haver de retirar perquè no hi va la gent. No és el mateix patinar sobre gel que no patinar sobre gel. En principi l'aigua la tens captiva, sí que utilitza una quantitat d'aigua, però dins el que cap és la mateixa, representa perquè quede com a gelada. La discussió sobre el tema energètic també el van fer, no? De dir si en aquests moments podíem fer una cosa d'aquestes, però també és cert que quan ho mires, amb moltíssimes de les coses que fas, els consums energètics que tens també són alts, quan fas concerts, quan fas cosmolúdics, quan fas qualsevol activitat, diguem-ne, fires, etc. No? I per tant, vam valorar que el cost-benefici en quant a no només a la promoció de comerç, sinó també a la promoció de ciutat, i per altra banda també a com vèiem que estava percebut per tots els escolars que podien anar-hi des de la primera edat fins a COU i fins i tot els de l'Estel, pensàvem que era una proposta, diguem-ne, per aquests dies, que lligava prou bé amb el tema de les festes. Evidentment, entenem perfectament que és opinable, tampoc estem nosaltres tots d'acord dins del govern, perquè també hi havia aquestes sensibilitats de dir, hosti, en aquest moment vols dir que hem de fer, però clar, també teníem que és una cosa puntual, m'explico, que tu ves de poder fer a vegades coses puntuals, és que perjudiquen més moltes vegades, és quan tu tens pues, un mal enllumenat durant molt temps, quan tu tens, m'explico, però això està circumscrit a un mes, encara no, i vam entendre que era això, i lo de la sintètica el vam mirar, i l'experiència a Gramunt ho havien ficat, i a dir que van acabar tallant-ho perquè no atreu, no, la gent no hi va. La gent no hi va, i aquí mos està venint gent de molts llocs fora, fins i tot d'àrea comercial, amb la idea pues, que coneguin que hi ha el comerç de Balaguer i que puguin aprofitar, i saben a més que si compren aquí tindran vals de descompte, perquè les associacions de comerciants col·laboren, diguem-ne, amb el tema de la pista. Entenc que és un tema controvertit, ho entenem perfectament.
Bueno, nosaltres entenem que potser l'any vinent, si és una altra situació, és una situació que no hi ha un tema de sequera, no hi ha un tema de costos energètics, sobretot també hi ha moltes famílies que realment ho passaran molt malament. Nosaltres enteníem que almenys aquest any no creiem que era oportú en aquest sentit. Evidentment, hi ha, pot haver diverses opinions i pot haver moltes valoracions. Mm. Evidentment, hi ha moltes coses a favor, vull dir, això és evident. Hi ha una repercussió al comerç i activitats per les famílies durant les vacances d'aquestes vacances de Nadal. Però sí que és veritat que amb la situació que estem, potser ho vam estar parlant i creiem que potser aquest any nosaltres no haguéssim apostat potser per aquest tipus de pista, no? O no sabem, potser quin plantejament haguéssim fet, però potser la pista de gel en aquests moments ho trobem una mica delicat i potser...
No, entenem que és controvertit, ho entenem perfectament, ja dic, perquè nosaltres mateixos vam fer totes aquestes reflexions
i amb algunes estem més majoritàriament a favor i amb altres no tantes, no? Però al final és a prendre la decisió amb el benentès que també teníem que és un punt molt diferencial com a ciutat en quant a que, de fet és molt curiós, però els comerciants de, no direm noms de ciutats, però de ciutats properes, capitals de comarca, comencen amb T i amb M, doncs te retrauen a vegades i, hòstia, el nostre ajuntament no fa res per cridar que vingui gent, no? I en canvi, fixeu-vos, i Balaguer, com n'hi saben. És opinable, això li comparteixo perfectament jo mateix, jo mateix amb... Tinc dubtes sobre això, però vam fer la decisió i entenc que... Espero que vagi bé, vull dir que realment si els comerciants ajuden i donen d'això i aprofiten de la vinguda de gent, doncs bueno, pot tindre un retorn, diguem-ne.
No, sí, el retorn l'entenem, i el retorn i segurament estem convençuts que hi serà, els comerciants els ajudarà, això, tots aquests punts jo crec que amb això estem tots d'acord. Era només el plantejament amb la part de costos energètics i de consum d'aigua... del moment que estem. Simplement la reflexió era per això.
D'acord, gràcies. Doncs si no hi ha res més, donem el ple per acabat. Si algú del públic va fer alguna pregunta.
Perdó. Última pregunta.
Última pregunta, va.
Perdó. Me deixa la pregunta. Passa que m'he liat i no deixo. Volíem preguntar per com està l'informe de l'Àngel Guimerà. De l'Àngel Guimerà, per si sabem la data de quan tindrem aquest informe.
Sí, amb aquest informe tenim la reunió el dia...
El dia 12. No, el dia 12 a les 8 del vespre, sí. Vull dir, us ho diem.
L'hem tancat avui, no és que esperem perquè... que ho pregunteu. Avui l'hem tancat amb el responsable.
Sí, estava esperant i se ho estava... aquí esperant-me que em fes la pregunta... I vaig
dir... que havíem comentat i m'havia dit que tenia la data i dic que avui preguntaré.
Doncs el dia 12 a les 8 del vespre.
En principi, el CEI hem dit...
El? 12 de desembre. Podem intentar... O intentem canviar... Bueno, hem ficat a les 8 perquè molts de vosaltres a vegades no podíeu abans, uns perquè estàveu treballant, altres
perquè... A les 8 perquè ja que és el màxim d'assistència possible.
Per tant, fiquem a les 8. Ah, hosti. És que si no saltem, que el pont és molt emprenyador, i si no saltem 10 dies més.
Sí. I si no ens n'anirà molt, i si no
saltem 10 dies més,
no sé si em podria connectar.
Està en un congrés.
Em podria connectar online.
Ah, es pot connectar telemàticament.
Per exemple.
Sí, sí, això també és veritat.
És que coincideixo que el 12-13 estem de ple a Madrid. Sí.
Ho podem fer, com que estarà preparat, ho podem fer, per exemple, des del CEI, que ja està preparat perquè hi hagi gent amb videoconferència. Sí. Llavors, si en aquell lloc pots connectar, et connectes. Mm. Vale.
Només t'hi volia comentar, el ple del desembre,
sí,
no el podríem fer abans de Nadal?
Va marxar el secretari. Ah, no, és allí. Me pregunten si el ple de desembre es podria fer abans de Nadal. Vam aprovar, no?, el dia.
Vam aprovar que podíeu desplaçar el
sobre. Sí.
Sembla recordar, feu un pas de que el 22 que el 29.
És el que hi ha.
Sí, el 22 que no sé què. Sí, jo m'ho sé.